A Ràdio Maricel, a cel obert.
Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you.
Cause I have the time of my life, and I owe.
So long now, I finally found someone to stand by me.
We saw the writing on the wall as we felt this magical fantasy.
Hola, bon dia. Fa uns mesos va aparèixer a les cartelleres espanyoles una pel·lícula nacional que ha trencat taquilles arreu d'Espanya. Es tractava d'una comèdia. Una comèdia feta a l'estil, almenys vista per mi, d'aquelles comèdies que als anys 60 el cinema espanyol portava a la seva cartera i que feien de que el públic s'ho passés pipa amb ella. Ocho apellidos vascos, doncs, va ser la pel·lícula que, contra tot pronòstic, ha batut autèntics rècords de taquilla. Més de 50 milions va fer en els mesos que va estar de projecció contínuament, encara es projecta en algun cine de Barcelona, la seva, aquesta esplèndida pel·lícula, per molts, potser per mi no tant, però el que el públic demana és el que els cinemes han d'oferir. Ara n'ha aparegut una altra. Una altra pel·lícula espanyola que està també batent rècords i que en les tres primeres setmanes ja porta més de 10 milions d'euros recaudats i que supera les recaudacions que va fer Ocho Apellidos Vascos. Es tracta ni més ni menys que del Niño, aquesta pel·lícula de Daniel Monzó, director que ja vam veure amb la celda 211 i que sens dubte ens va impressionar i que amb Luis Tosar d'actor fa de que la pel·lícula El Niño, conjuntament amb un noi d'aquests que comencen que les noies es tornen boges per ell, fa de que aquesta pel·lícula El Niño, que sens dubte té més argument, té més cos, molta més cos que els Ocho Apellidos Vascos, estigui triomfant plenament arreu d'Espanya. Com he dit, més de 10 milions de recaudació ja porta feta la pel·lícula amb 3 o 2 setmanes i mitja que s'està projectant per als cinemes nacionals. Sens dubte, això és una cosa que podríem dir fora de sèrie, perquè tant Apellidos Vascos com El Niño estan batent els rècords que qualsevol pel·lícula nord-americana d'interès podria haver fet. Ells estan superant de llarg, doncs, les recaudacions de pel·lícules com Hèrcules, que va de número 2, o altres que estan triomfant, però que no arriben a aquesta recaudació de taquilla. El Niño, pel·lícula que ens porta molta força, molt ben feta, molt interessant, el que està passant avui en dia en la corrupció de drogues que hi pugui haver-hi al Penyó de Gibraltar o l'estret de Gibraltar entre Àfrica i Espanya, fa doncs de que el públic, per tot un seguit d'històries, primer per una història d'amor que conté la pel·lícula, després per les persecucions policiaques, després perquè té un Luis Tosar realment esplèndid i perquè la pel·lícula en si té un argument força interessant, s'ha convertit doncs en l'altra pel·lícula espanyola de l'any. Sí, alguna cosa fa de que el cinema espanyol estigui doncs recuperant-se, vagi traient allò de dir és una espanyolada per començar a dir és una bona pel·lícula espanyola. El Niño, doncs, és una pel·lícula que està aconseguint això, ser una molt bona pel·lícula espanyola. Solament per mi té un defecte, i és que els espanyols volem fer cine ja a l'americana. Sens dubte amb algunes coses ho estem aconseguint, però l'altre, com és el so en directe, de llarg ens queda molt curt de lo que és en realitat el so en directe nord-americà. Això fa de que els dos protagonistes, sobretot els joves, tinguis a vegades feina per entendre el que ens estan explicant. però també podria ser una trama feta expressament pel seu director, per Daniel Monzó, per explicar-nos clarament com es parla en aquell lloc, que hi ha moments que es parla en moro, hi ha moments que es parla en espanyol, hi ha moments que es parlen els dos idiomes conjuntats. Podria ser, doncs, que un més bon doblatge, o almenys que sí que apareixen en algun moment un subtitulat que acabés de fer de que el que ens explica la pel·lícula ens entrés plenament a les nostres ments. De totes maneres, El Niño, tot i aquesta pega, per mi pega, continua sent una molt bona pel·lícula que treu de moltes coses a lo que sempre hem dit del cinema espanyol, aquell cinema que per molts és una espanyolada. El Niño aconsegueix, com ho va fer ja en el seu moment, La Celda 211, produïda pel mateix director i a més amb el mateix actor, fan de que ens demostren de que quan vulguem o quan volem el cinema espanyol pot estar a l'altura, tant en pel·lícula com en recaudació, de la millor pel·lícula nord-americana. Ara ens està acompanyant la música de Bagdad Café i passem a les pel·lícules que podrem trobar d'estrena avui a la ciutat de Barcelona. S'estrena una esplèndida història dramàtica, Si decido quedarme. L'història sobre una noia que està en coma i que, en el seu moment, ella, dintre del seu interior, decideix quedar-se en aquest món. La gran seducció, un drama viscut a Terranova, en aquelles terres on la pesca està a la flor de pell i que ens demostra de que a vegades passen coses que no hauríem de passar. I ve Sant Laurent, una pel·lícula que ens porta la biografia del que va ser gran dissenyador de moda francès. I ve Sant Laurent. Es dona la casualitat de que d'aquesta pel·lícula n'hi han dues que entraran, més ben dit, una ja entra en circulació avui i després en arribarà una altra amb més o menys el mateix argument. Algunes veus diuen que aquesta precisament és la bona. Una biografia, doncs, d'Yves Saint Laurent portada a les pantalles per al cinema francès. I així en la tierra com en l'inferno, un drama que té el seu segell terrorífic. Si decido quedarme, La gran seducció, Yves Saint Laurent i Así en la tierra como en el infierno són quatre pel·lícules que podreu trobar avui mateix d'estrena a la ciutat de Barcelona. In a little cafe just around the bend, a hot dry wind blows right through me. The baby's crying and I can't sleep, and I can feel a change is coming. I passem ja a les pel·lícules que més recaudació de taquilla varen fer el cap de setmana passada. Continua tercera setmana imparable El Niño, 10 milions de recaudació, o sobrepassa ja els 10 milions, d'una història de mort i d'intriga viscuda a l'estret de Gibraltar entre la zona espanyola i la zona africana. Una pel·lícula interessant al màxim que fa de que l'espectador s'ho passi pipa amb ella. De número 2, Hèrcules, aquesta història on aquell personatge que es titula On the Rock, o La Roca en espanyol, que ja va fer el rei Escorpión, en aquest cas es presenta com a l'Hèrcules actual, i s'ha de dir que el paper el treu bastant bé, més bé del que potser en realitat és la pel·lícula. De número 3, Lucy, Scarlett Johansson, entra dintre del món del cinema del terror i del cinema fantàstic amb una pel·lícula que, en tercera setmana, continua mantenint-se dintre d'aquests 5 primers llocs. El número 4, Líbranos del mal, de nou el terror. En aquest cas hi ha un terror molt psicològic. I de número 5, El hombre más buscado. És l'últim film de Philip Seymour Hoffman, aquest actor petitet que fa unes setmanes, o fa ja uns mesos, moria per formes o de circumstàncies una mica estranyes. El Niño, de número 1, de número 2, Hèrcules, de número 3, Lucy, de número 4, Líbranos del Mal, i de número 5, El Hombre Más Buscado. És possible, doncs, que si decide quedar-me la propera setmana entri dintre d'aquestes recaudacions, que crec que no serà, això sí, capaç d'en retirar-li aquest número 1 que en aquests moments està portant El Niño Imparable. Passem ja a les pel·lícules que podrem trobar aquest cap de setmana a la nostra vila. El cinema El Retiro, programació doble. S'estrena l'última pel·lícula de Clint Eastwood com a director. Una pel·lícula que ens porta un món musical, de Jersey Boys. Un musical que ens narra la història de quatre joves que en el seu moment havien sigut quatre bales perdudes i que la música els uneix i els converteix sempre amb un darrere fons de la màfia, els converteix en el que van ser realment uns autèntics, podríem dir, herois de la música nord-americana dels anys 60. Tant la crítica com tota la crítica, més ben dit, la considera com una de les obres mestres de Clint Eastwood, que s'adentra als seus 84 anys dintre del món musical, com ja va fer fa molts anys amb aquella recordada pel·lícula Bird. També trobarem, en tercera setmana, El Niño. Continua, doncs, de les projeccions d'aquesta pel·lícula que s'ha convertit en un dels fenòmenos del cinema espanyol d'aquest any. La pel·lícula serà projectada en una determinada sessió diària fins al proper dijous, o sigui que, tant per saber el Jersey Boys o per saber com es projecta El Niño, haureu de consultar les cartelleres. En quant al cinema Prado, aquesta setmana, no sé el motiu, però no hi ha cinema, a excepció d'una sola sessió, el proper diumenge a les 8:30 del vespre, on es projectarà en versió original subtitulada El Cinema Paradiso, aquesta pel·lícula que ens narra la història de quan en tots érem petits i que anàvem al cinema constantment. Jersey Boys, l'última pel·lícula de Clint Eastwood, i en tercera setmana El Niño, les podreu trobar, doncs, al cinema Retiro. En quant Cinema Paradiso, la trobareu amb una sola sessió el diumenge a les 8:30 al cinema Prado i en versió original subtitulada italiana. I passem ja a les pel·lícules que podrem trobar al llarg de la setmana a les diferents televisions. Per avui, tres pel·lícules força interessants. La primera, Plan Oculto, d'Ansel Washington i Clive Owen, són els protagonistes d'un estrany robatori de diamants i, a més, com un policia intenta descobrir qui són els lladres. En realitat, descobreixen altres coses a part de descobrir els lladres. Plan Oculto la trobarem per Antena 3 aquesta nit a partir de les 22:10 de la nit. Recomanar-vos La Llista, una pel·lícula que tenen dos protagonistes esplèndics, Hugh Jackman i Ewan McGregor. dos protagonistes que fan de la pel·lícula un autèntic thriller policiac. TV3 ens l'oferirà també aquesta nit a partir de les 22:35 i també per avui Càmera Sellada, l'història carcelària entre un pare i un fill. El pare és l'home que està tancat a la presó i el fill és un dels advocats defensors. Càmera Sellada, doncs, ens porta una història molt, però que molt interessant, a on la càmera de gas està plenament de darrere fons. Vuit Televisió ens l'oferirà també aquesta nit a partir de les 23:30. Prueba de vida. Russell Crowe, Meg Ryan, són els protagonistes d'aquesta història que passa a Sud-amèrica, en un d'aquests països on sempre la revolució està present i on un nord-americà és segrestat. Per culpa de ser un dels que belluguen un dels grans negocis nord-americans dintre d'aquella regió. Russell Crowe és un home especialitzat en descobrir, en salvar, diguem-ho així, o pagant o sense pagar, els personatges que són segrestats pels revolucionaris. Prueba de vida, doncs, és una mostra de lo que està passant en aquell país d'una forma realment esplèndida. TV3 ens l'oferirà demà dissabte a partir de les 16:50 de la tarda. Poder absoluto. Clint Eastwood torna a dirigir aquesta en una pel·lícula de lo que és lo seu, l'acció. Història en què un president dels Estats Units assassina a una noia en una nit d'aquelles que en podríem dir boges. Ell, lladre professional, amagat darrere d'un mirall, va veient tot el que està passant a la sala on el president assassina. Aquí comença, doncs, una història realment impressionant en què Clint Eastwood ens demostra una vegada més de què és avui en dia un dels grans directors nord-americans. Poder absoluto té, a més, com a protagonista, aquest esplèndid Ed Harry, actor que sempre veiem en papers durs, en aquest cas fa el paper de policia. TV3 ens l'oferirà també demà dissabte a partir de les 10 de la nit. Tormenta Blanca, una pel·lícula dirigida per molts menor de Ridley Scott, aquest director guanyador d'Oscar per Gladiator o també nominat per Aliens el octavo passajero. Ridley Scott aquí ens porta la història d'un professor que carrega tota una sèrie d'alumnes dalt del seu vaixell per ensenyar-los la vida marinera i com un veler pot ser portat pels mars del món. Ells es troben amb una d'aquelles coses que apareix de tant en tant a la naturalesa i que està coneguda com la tormenta blanca. Això li portarà un autèntic drama tant per ell com per als seus alumnes. Paramount Channel ens l'oferirà el diumenge amb una hora molt intempestiva que és com és la de la 1:05 del migdia. Harry Potter i el prisionero de Azkaban. Si no recordo mal, és la segona versió, la segona part d'aquest Harry Potter que en té 5 o 6. Ella, doncs, és la segona i ens explica aquestes històries viscudes per Harry Potter i els seus companys dintre d'aquests misteriosos, en part, col·legis que estan a Escòcia. Harry Potter i el prisionero de Azkaban, doncs, és una pel·lícula que va triomfar plenament, sobretot de cara a la joventut, degut a que els seus llibres han estat els més venuts de totes les històries. TV3 ens l'oferirà el diumenge a partir de les 16:45 de la tarda. Mission Impossible, Protocolo Fantasma. Tom Cruise torna amb el personatge que va fer famós amb el títol de també de Mission Impossible la televisió nord-americana als anys 60. Ell va ser pogut, o s'ha pogut portar-la al cinema, si no recordo malament, hi ha 3 històries muntades per ell i que ens porten les aventures d'aquests personatges policiacs quasi espies que fan la missió impossible, unes missions impossibles però que realment fan que l'espectador s'ho passi pipa amb ells. La U ens l'oferirà el diumenge a partir de les 22:15 de la nit. Una història de violència, una pel·lícula que va ser o que va clausurar fa uns anys el Festival de Cinema de Sitges. Misión, una historia de violencia, está interpretada por Viggo Mortensen y María Bello, y es tracta la historia de un ex asesí a sueldo que decideix apartar-se. Ell monta o es monta una vida totalment normal. Es casa, té fills i, a més, té un petit negoci de restauració. Però un dia és descobert per als que, des d'aquell moment que va deixar la feina, li van al darrere. Aquí comença, doncs, una història realment interessant en què Viggo Mortensen està esplèndid en el seu paper. La podrem trobar per Paramount Channel el proper diumenge a partir de les 23:55 de la nit. Una d'aquelles pel·lícules angleses que varen fer furor fa molts anys. Es tracta de Zulu. Stanley Baker, Michael Caine i tot un seguit d'actors protagonitzen aquesta història que reivindica el colonialisme britànic a l'Àfrica i com ells han de lluitar contra una tribu salvatge que arriba quasi bé a endur-se tot l'esquadró que mana Stanley Baker. Zulu va ser en el seu moment una pel·lícula força, però que força interessant, sense, s'ha de dir, que sense cap tipus de protecció, vull dir, d'haver estat feta amb sistemes digitals, sinó que tot manual, i que belluga a mils i a mils de persones. Zulu la podrem trobar el dilluns per Paramount Channel a partir de les 17:20 del migdia, de la tarda, més ben dit. Blancanieves. Blancanieves és la pel·lícula que va ser guanyadora d'Òscar a la millor pel·lícula estrangera. És una pel·lícula espanyola en què ningú parla i solament és interpretada i musicada per als protagonistes. És una història de la Blancaneus i els 7 nans portat al terreny del toreig espanyol. Maribel Verdú és la seva protagonista i, com he dit, va ser guanyadora d'Òscar com a millor pel·lícula estrangera. Blancanieves la podrem trobar el dimarts per la 2 a partir de les 10 de la nit. Camina o revienta. Maria León i Carmina Barrios ens ofereixen una pel·lícula carregada de passió que, com ho diu molt bé el seu títol, es mou entre una història de, podríem dir, quasi bé policiaca i on elles són en realitat les autèntiques protagonistes. La 2 ens l'oferirà el dimecres també a partir de les 10 de la nit. I per últim, un clàssic ja del cinema bèl·lic. Stanley Kubrick va convertir La jaqueta metàl·lica en un clàssic gran del cinema de bèl·lic i que va ser també guanyadora de diversos Oscars, entre elles la de la millor pel·lícula de l'any. La podrem trobar per Paramount Channel també el dijous a partir de les 12:25 de la nit. Plan Oculto, la lista de... i Càmera sellada, perdó, per a aquesta nit. A partir de demà, Prueba de vida, Poder absoluto, Tormenta blanca, Harry Potter i El prisionero de Arkazán, Misión imposible, Una història de violència, Zulu, Blancanieves, Camino o revienta i La jaqueta metàl·lica. Com cada setmana, us recomanaré una pel·lícula que per mi es pot considerar el més representatiu d'aquesta llista que s'hi ha ofert, i crec que avui ho tindria que fer a través d'aquesta Blancanieves, una pel·lícula espanyola, una pel·lícula que no parla, una pel·lícula en què sols la música ens acompanya i els fets dels personatges, però una pel·lícula que ens tindrà apassionats plenament fins que la paraula que s'ha acabat o la paraula fin apareix a la pantalla. Blancanieves ha sigut una pel·lícula que ha estat guardonada, que ha triomfat plenament amb els cinemes i que avui en dia es pot considerar com ja com un clàssic del nostre cinema. Blancanieves, com he dit, la podreu trobar per la 2 el dimarts a partir de les 10 de la nit. I passem ja als que prefereixen veure els cinemes assentats a la butaca de casa seva en vídeo. Podran trobar ja a 20 passos de la fama, un documental pur i dur sobre música, sobre un musical, sobre un conjunt. Va ser, en el seu moment, aquest mes de gener o febrer de l'any passat, va ser guanyadora d'Òscar la millor o el millor documental. També hi podreu trobar ja Pompeia, una pel·lícula que us portarà la història que va passar en aquella ciutat, una mica narrada a l'estil d'aquest Hèrcules i com una, podríem dir, com un d'aquests films en plan de grandiositat, però que a vegades es queden a mitges tintes. I per fi, i per últim, recomanar-vos Carmina i Amén, una història de dues dones que faran les delícies de les espectadores. 20 passos de la fama, Pompeia i Carmina i Amén són tres pel·lícules que ja podreu trobar en qualsevol videoclub. I amb aquesta música que ens acompanya sempre de pel·lícules, us dic adeu i fins la propera setmana.
Acostant-nos a les 12 del migdia amb el temps del cinema amb en Cisco Borderia, divendres que ve hi tornarà com no. I nosaltres, dilluns, en Dani Ramírez ens ha de certificar el temps per Santa Tecla. Parlarem dels cursos del Centre de Formació d'Adults i, el dilluns, els versos de les colles infantils de Diables. Bon cap de setmana!